Estem amb el Bruno analitzant el mercat de fitxatges amb aquesta dada que ens ha donat, que ens crida tant l'atenció. El Barça és l'únic gran d'Europa que ha guanyat diners en l'últim any, més 13 de saldo positiu. El que més ha gastat és l'Arsenal, 307 milions entre el que inverteix i el que guanya. Després el Liverpool, 258. Si mirem a Espanya, el Madrid, 199. L'Atlético, 186. Insisteixo, el Barça amb saldo positiu de més 13 i contra això competirà. Mirant les plantilles, ara que ja s'ha tancat el mercat, quina és per tu la millor d'Europa?
La del Liverpool. No és difícil gastant 500 milions d'euros en un mercat, però té un tros de plantilla i tot i haver perdut Luis Díaz, que em sembla una pèrdua bastant important, diré Liverpool la millor plantilla.
I la segona?
Segona, PSG. Al final, Luis Enrique ha fitxat el PSG, Luis Campos, grans jugadors, i té una plantilla molt feta, i diria que el PSG és la segona.
I entre Madrid i Barça, Barça i Madrid?
Si estan tots bé, a mi l'11 del Barça m'agrada una mica més. La plantilla m'agrada més la del Madrid. Crec que té més durada.
Sí, l'11 del Barça, la plantilla
sí,
del Madrid.
La plantilla del Madrid. Et diré també, per nombrar la plantilla, l'Arsenal té un tros de plantilla amb totes les posicions ben doblades, però per com té l'11 titular, per dir-ho així, em sembla que està en un esgrau diferent.
Jo, per a mi, crec que Arsenal ha fet una plantilla molt equilibrada i he fitxat el que necessitava. L'altre dia vaig veure partit complet Liverpool-Arsenal. Ha guanyat Liverpool amb la falta de Szoboszlai, però jo penso que Liverpool, amb tota la pasta que ha invertit, ha perdut la qualitat de la manera com juga Slot. És a dir, Liverpool ara posa Szoboszlai com a lateral dret i el Kerk és lateral esquerre, que ha vingut de Bournemouth, quan abans tenia Alexander-Arnold i el Reynolds, que són jugadors extrems. I aquests dos no són. Llavors, l'altre dia he vist un joc molt molta possessió, però...
No està jugant bé, Liverpool.
No havia intercanvi, no havia aquesta velocitat de joc i circulació de pilota.
Ara, que el Barça competeixi contra això?
Contra Liverpool no m'importa, contra Arsenal m'importa.
No, però dic que tindrà mèrit. O sigui, que les coses són com són.
A mi una cosa que em va fer molta gràcia d'aquest partit l'altre dia és que Declan Rice va xutar una falta, la va enviar a 12 pisos més amunt i cada cop que veig a Declan Rice xutar una falta pendrament...
Va ser molt divertit perquè...
Em sembla més poètic, del Madrid, no? Més poètic.
Li va fer un primer pla i estava rient ell mateix de la falta que havia xutat, de la falta de merda, per dir-ho clarament.
Però és bon xutador.
I creus que s'hauria de fer una reflexió global, més enllà de la situació econòmica del Barça, que és, ja ho hem dit... delicada, complexa, i que això condiciona absolutament la feina de la direcció esportiva, que ha hagut d'anar fent mans i mànegues per mantenir la plantilla, fer-la competitiva i, a part, no gastar diners. Té mèrit Deco, ho hem comentat abans, no? Però més enllà de la situació del Barça, que econòmicament, no sé, ens van dient que es va revertint la situació, jo no ho acabo de veure. Ja en parlarem al llarg d'aquestes properes setmanes, de les palanques i tota la pesca. La Lliga ha de fer una reflexió global. Perquè, clar, mires la Premier, 3.600 milions invertits en aquest mercat de fitxatges, Itàlia, 1.200, Bundesliga, 850, i ja la Lliga és la quarta Lliga que més inverteix en fitxatges, 640. Està molt a prop ja la Lliga francesa, és que està pràcticament ja empat tècnic entre Espanya i França.
Està molt més a prop de França que no pas de la Bundesliga per ser tercer.
I no és l'última, perquè França té molts problemes de drets de televisió. Sempre fins a última hora, si és DAZN, si és no sé què, i un problema és important. La Lliga ha de reflexionar molt, perquè s'està perdent competitivitat, estan marxant jugadors, tanto talents joves que hem vist com a jugadors contrastats. La selecció espanyola té, de moment, 12 jugadors que juguen en estranger. Això no ha passat mai. Aquí tenim de reflexionar. Tu repasses la Lliga anglesa, tots són d'allà. Repasses la Bundesliga, tots quasi estan allà. La italiana, algú de fora. Però això és de reflexionar. Després, des que hem perdut Cristiano
i
Messi...
Sí, hi ha molt talent espanyol que està jugant a l'estranger.
Exacte. T'ha marxat Messi, t'ha marxat Cristiano, t'ha marxat Neymar, t'ha marxat jugadors importantíssims que venen a la Lliga. Llavors tu has de ser molt... Has d'ajudar tots, però
ara,
sobretot clubs
tens
grans.
Tens a paper i has creat a la min.
Exacte, vale, però sí que s'ha d'ajudar molt més. I després no pot haver-hi tanta diferència entre una lliga que presumim que és millor del món, que la veritat el país i la lliga i entrenadors que tenim aquí i clubs que tenim aquí amb potencial de màrqueting televisiu no podem estar quarts de ni cap manera. Hauríem d'estar a dalt entre primer i segon.
Sí, jo diré una cosa per això. I tu també, Bojan, que tens més experiència dels que estem aquí, els que tenim més experiència. Nosaltres hem vist com el futbol espanyol s'esfonsava, eh?
Als anys 90.
Als anys 90. I com va arribar a deure 16.000 milions a les administracions públiques. Seguretat Social, Hisenda, clubs en fallida, impagaments, vagues, i es va fer la Llei del Deporte de l'any 90 justament per començar a implementar controls financers.
Que és quan tots els clubs, o pràcticament tots, es converteixen en societats anònimes.
Exactament. Vull dir que el futbol espanyol, si no el lligues curt i el deixes anar, és una casa de barrets, eh? I no dels anys 90. Recordem que també, lamentablement, el Barça va arribar a tenir una massa salarial que era superior al seu pressupost. Alerta, això ho hem viscut fa 4 dies. Bojan, t'ho dic perquè segurament sí que es pot obrir una mica la mà, però em temo que l'experiència que tenim en aquest país és que quan obrim la mà, una casa de barrets.
Però jo dic, Jordi, com drets de televisió, com pot ser? I en l'època quan jugaven Cristiano i Messi també aquí, inglesos portaven molt més que nosaltres, però molt més. I estaven allà amb italians, amb Bundesliga, i teníem cracs mundials aquí. I, mira, Isaac, abans de fitxar per Liverpool, però ja més de maig ja estava reunit a Barcelona, seu agent. I què passa? Per què no ha vingut aquí? Qualsevol jugador que tu, gran jugador, que s'ha anat a la Premier o Itàlia, que s'han pagat traspassos brutals, estaven reunits en Barça i Madrid segur primer. Segur.
Sí, Alexander Isak aquest any es va reunir per explorar el seu agent la possibilitat de fitxar pel Barça.
Se va reunir en dues ocasions.
En dues ocasions?
En dues ocasions. I
o sigui, la broma que hem fet amb Joan Laporta vindria a ser més o menys aquesta la realitat. No, no, no. Va poder pagar 150 euros. No 150 milions, sinó 150 euros.
No va poder, no com voler, cap problema.
El seu agent és meu amic. Jo sé per seu agent, no sé per Barça. Sé per seu agent perquè som amics.
Qualsevol... Sí, Alexander Isak, si el Barça l'hagués pogut pagar, en lloc d'anar al Liverpool, hauria anat al Barça?
Ja fitxaria en mes de gener, febrer o març en Barça.
És que és molt significatiu que amb tot el que estem explicant, els dos millors jugadors del món juguin a la Lliga Espanyola. El poder d'atracció que té la Lliga i que té sobretot el Madrid i el Barça com a dos equips que lluiten per la Lliga cada temporada, és gegant, i això et fa que Mbappé i Lamin puguin estar molts anys a la Lliga Espanyola. Això per mi és una gran notícia.
Ara, el Barça té un valor afegit, que és que a Lamin l'ha creat el Barça.
Absolutament.
No, igual que va crear Messi en el seu dia.
Jo us faig una pregunta. Fa dos anys, quan Fermín fa la pretemporada amb el primer equip, Xavi Hernández volia Giovanni Lo Celso. Ara, entre Fermín i Lo Celso, qui et quedes? Jo crec que el 99% es quedaria en Fermín. En aquella època havíem de fitxar Lo Celso o s'acabava el món. O sigui, no sé fins a quin punt aquestes restriccions i el fet de no poder fitxar ens ha fet bé. És que jo tinc molts dubtes que fitxar sigui tan bo com a vegades es diu.
No, sense dubte, això tens tota la raó del món, no és ninguna garantia.
Tenim l'Anton Meana, que ens explicarà com va estar ahir amb Carvajal, protagonista del Larguero. L'Anton, muy buenas.
Presente, hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Te dejo micro abierto del que te jugues por si quieres aportar algo al debate que estamos teniendo
la
ahora.
La verdad que es súper interesante. Sí, porque es que de esto se habla. O sea, ayer la Liga tuvo que justificar por qué un equipo se gasta casi lo mismo en Inglaterra que toda la Liga Española. En Rubiales, compañero de AS, hacía una pequeña estimación optimista y que hemos subido por lo menos el gasto en el fútbol español este año con respecto al pasado. Pero bueno, me parece interesante y estaba muy atento a lo que decían Bojan, Bruno y compañía.
De fet, el Barça s'ha convertit quasi en un club venedor, tant pel que fa jugadors del primer equip com futbolistes del planter.
Sí, jugadors que han tocat el primer equip o que fins i tot ni han arribat a fer-ho. Els últims dos anys ha venut el Barça Àlex Valle per 6 milions al Como, a Jean Virgili, l'últim fitxatge del Mallorca,
no
per 3,5 milions d'euros.
No pot ser.
Falle va marxar a França per 10 milions, Araujo a Anglaterra per 10 milions, Xavi Riad també al Crystal Palace a Anglaterra per 9 milions, Marc Guiu al Chelsea amb aquesta clàusula de 6 milions i Stanis Pedrola que va marxar a Itàlia a la Sondre per 3.
En total, en un any?
Gairebé 50 milions d'euros. Li ha fet guanyar el planter al Barça, 47,8 milions d'euros.
O sigui, no només nutreix el primer equip i el fa o ajuda que guanyi títols, sinó que en un any 50 milions d'euros en jugadors del
Pau
planter.
Pau Víctor també, no?
Pau Víctor realment no l'he comptat perquè el Barça el fitxa... És a dir, es fa el planter del Barça, tens tota la raó, però se'n va
no,
al Girona...
No es fa el planter, és un fitxatge pel Barça B.
Sí,
però és un cas similar a Virgili.
Encara seria una mica més. Però sí, bueno, ronda els 50 milions d'euros.
No, era conscient del cas de Pau Víctor, però entre que va estar Sabadell, Girona i tal, no l'he volgut comptar com a planter.
No, és que no és Masia, és clar, però...
I ara, ojo, tampoc, és evident i hi ha aquests
però
casos.
Però jo crec que és un cas similar a Falle, per exemple. Sí. Fitxatge que el fas pel Barça bé, i que després...
Un 50 milions d'euros amb aquest tipus de futbolista en l'últim any, el Barça.
I crec que el Barça és un club molt poc especulatiu. Què vull dir jo? Jo, per exemple, en la situació en la que està el Barça, fins i tot li diria a l'entrenador, escolta'm, aquest jugador ensenya'm aquí 3-4 partits al mercat i després el revaloritzes. Si Pau Víctor, amb el poc que va jugar, l'has tret 10 milions, hagués jugat una miqueta més, encara en treus molt més. O sigui, en la situació en la que està el Barça, jo veuria bé, no amb els de la Masia, que són apostes de club, però amb jugadors
apostes
complementaris...
Apostes de club ara mateix? Quines
assenyalaries? Dro, per mi, és una aposta de club.
Dro. N'hi ha algun altre al filial?
Guille, Toni, per mi, Jofre, són apostes de club. Després, no vol dir que totes les apostes de club es consolidin. Després s'ho han de guanyar ells. Però són jugadors... Per exemple, Jofre és un jugador que el Barça no ha buscat un lateral a l'esquerra suplent. També té Gerard Martín, evidentment, perquè té la confiança amb Jofre. Jo, per exemple, penso, el Barça no té cap lateral dret pur aquesta temporada a la plantilla. Jo tinc moltíssima confiança amb Xavi Espar.
Xavi Espar,
per mi, és un jugador
atlètic.
És el millor.
Xavi Espar.
El millor. Alexander Arnold? Qui és? Qui és Carvajal? Xavi Espar?
La Champions juvenil de l'any passat que guanya el Barça, Xavi Espar fa una Champions sencera. De...
A Maracanà?
En aquest sentit és molt important tenir un entrenador al primer equip com Hansi Flick.
És una sort, sí que, perquè ja teníem entrenadors anteriorment, el que comentàvem fora de micròfons abans, que no coneixien ni jugadors de Barça B. I el Hansi Flick, des del primer dia, estava als partits. No es puc assegurar si ha estat al partit de cadeta, però de juvenil B, juvenil A i Barça B.
Sense juvenil dubte, B, juvenil A i Barça Atlètic.
I Barça Atlètic. Yes. I si no podia estar, estaven seus
ajudants.
És que s'ha dit de molt a prop.
I encara hi va? Encara ho controla?
Ara no sé últimament, però ell des de primer dia, fins acabant de temporada, anava bé en jugadors.
Juvenil B, juvenil A i Barça Atlètic.
I amb això hi ha un detall també. Un dels seus ajudants és Arnau Blanco,
sí,
que havia estat el cadeta i que és un coneixedor absolut de tots els jugadors. Dro, per exemple, el va entrenar ell. No és casualitat que ara aquest any Dro estigui en dinàmica de primer equip i no trigarà a debutar. Per molt que ara els tres primers partits no ha jugat, estic convençut que jugarà. I Arnau Blanco és una peça clau dins del cos tècnic,
bueno,
del primer
equip.
I
té Bojan Krkić fill. Nosaltres tenim el pare, el fill no el tenim perquè està al Barça. I el fill ha pres bastant del pare. T'has fixat que ja has deixat de ser Bojan Krkić pare? Ara ja ets Bojan Krkić a seques? Pues tu has guanyat, eh? Ens ha costat, però...
Ha costat com 20 anys.
Fora conya, és que una de les feines del teu fill, del Bojan, és fer d'enllaç, no?, entre el juvenil, el Barça Atlètic i el primer equip.
Sí.
I al final allà... Bueno, i no ho dic perquè li digui carinyo, que evidentment li tinc. Tampoc és que parli gaire, perquè és bastant discret. A vegades agrairíem com a periodistes que digués més coses, el cabroncete, però bueno, ja ho entenc, que és la seva feina, però que està ben valorat allà dintre.
No, ell inclús va a entrenaments de juvenils, cadets, i ell és aquest que reporta a Flick, li explica el que hi ha, i al Deco, i després van a veure...
I a tu també t'explica poc, no? O és que tu no m'ho vols explicar a mi? Perquè a vegades fai la 3-14, la doble Nelson, i el Bojan em diu, no m'explica res. I dic, no t'explica res o no m'ho vols dir?
Mira, el primer, que jo he treballat en aquest club, i s'ha de ser discret. El segon, quan algo que le pregunto, i t'ho juro, no sé, allà, jo no estic a totes reunions, tot això, dic, vale. Llavors, tot el que parlo és la meva cosecha.
Però sí que fa aquesta feina d'enllaç, per exemple, de Dro, això m'ho van explicar. Dro és un tio que al Bojan li agrada molt.
Sí, l'agrada molt, sempre l'agradava molt. I ell ha fet amb Arnau Blanco el curs d'entrenador, sí, quan Arnau era entrenador de cadets, ja fa 3 anys, més o menys, quasi 3 anys, i llavors a partir d'aquí coneixia tots els jugadors, tots que posar, i quan ha començat a treballar, pues, en entrenaments. A veure.
Anton, digues, Jaume.
Només dir la dada que volia dir, que just abans de la publicitat. El Barça, els últims 10 anys, ha fitxat 55 jugadors. Podem discutir, però me'ls he mirat, han triomfat 20 al primer equip, un 36%. Del planter, perquè hi ha molta gent que diu, sí, el planter debuta molts, però quants es queden? n'han debutat 44 i n'han triomfat 14, un 27%. I li traiem aquí l'equació econòmica. O sigui, fitxatges triomfant un 36%, planter un 27%. Però ja ara et dono la dada definitiva. Un jugador fitxat té una mitjana, la seva primera temporada del primer equip, de 1.755 minuts, que vol dir uns 20 partits sencers. O sigui, un Rashford, per exemple. I un jugador que debuta amb el primer equip, els minuts que té el primer equip per triomfar són 467, que vol dir uns 5 partits. Tenint 467 minuts, triomfen un 27%. Tenint 1.755, triomfen un 36%. I aquí estem parlant de que no comptem els diners. Uns és gratis i els altres ens porten a la ruïna. I encara hi ha gent que diu fitxem, i la Masia no tots valen, que és la frase que més ràbia em fa. No, és que no tots valen la Masia. I els fitxatges valen tots? Tots valen? Coutinho val, Kevin Boateng val, Junior Firpo val, Jerry Mina val, Douglas Pereira val, tots aquests valen. Home, ara, els de la Masia no tots valen, eh? No ens emocionem, no ens creiem que tots són bons. Ara, els fitxatges, vinga, anem a fitxar. Encara que ens arruïnem, encara que no puguem construir el Camp Nou perquè no tenim diners, anem a fitxar.
La tara que té perquè arribar a la conclusió del percentatge de jugadors que han debutat i que s'han quedat i comparar-lo amb els fitxatges.
Això són informes que això són informes que he fet pel Diari Sport. Vull dir, això és un informe.
No, però això no eximeix de la tara que tens. Segurament el Diari Sport t'han fitxat per la teva tara.
Totalment.
Apostes de club sempre eren apostes d'entrenador. Sempre era clau entrenador.
La cara del Jordi Martí.
És a dir, en l'època quan Barça tenia diners, han pujat a primer equip
Jonathan dos Santos, Meana i la seva estoneta amb Carvajal, però abans us ho hem dit que el Jaume Marcel li ha fet una carta a Jan Virgili, que ha marxat
a Mallorca
i se n'ha anat al Mallorca
per no voler jugar a segona federació. Em sap molt de greu. Carta benvolgut Jan, però el Jan bo, el Jan Virgili, no l'altre Jan que és qui ha deixat perdre una oportunitat bestial de tenir un dels millors potencials davanters de l'univers i de les pròximes lligues intergalàctiques. Benvolgut Jan Virgili, no ha passat ni una setmana i ja et trobo a faltar. Ja has debutat al Santiago Bernabéu, però ho has fet a més amb la samarreta del Mallorca i això em fa un mal terrible. Jo que et conec des que eres com un cigronet, literal, perquè recordo les teves ecografies, que jugaves a xutar el cordó umbilical i t'enganxaves i era preciós veure't entrenar ja des de dintre el ventre. T'entenc perfectament que no vulguis jugar a segona federació, no ho comparteixo, però entenc perfectament i quin mal m'ha fet veure't amb la samarreta del Mallorca. Per mi, a partir d'ara, el Mallorca passa a ser el juvenil C del Barça. No saben el que es perden, Jan. Ahir vaig resar tres leonostres perquè el que hem fet de deixar-te escapar és un pecat i per 4 milions, a més, és terrible. Tu en vals com a mínim 250. Només hem venut el 50% dels drets, Jan. Sento com que t'hem tallat un braç, mig cap, una cama i ho hem facturat tot cap a Mallorca. El Barça amb tu s'ha portat pitjor que el Daniel Sancho, Jan. Estic molt trist. Vendre't és un crim de guerra, és promoure l'esclavisme i això no està bé. Estic molt trist. Per sort, al Barça encara hi tenim a Dro, que ja saps que és la meva debilitat personal. Només espero que ell no acabi marxant, perquè si també acabés al Mallorca, ja tindria la pròxima aposta per campió de Champions. Allà on siguis, Jan, vola molt amunt, sempre t'estimaré. Una abraçada molt forta, signat Jaume Marcet.
L'hauria signat, aquesta carta?
Algunes coses sí. Però partidàs hi pot dir el Bruno el que va fer a Maracanà, eh?
Sí.
No tothom fa un partit
va
com el que va fer.
Va fer un golaç.
Un golarro.
Jaume, gràcies. Bruno, Bojan, una abraçada.
Gràcies.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.